La guerra a l'Orient Mitjà continua, però avui el nostre primer titular ha de ser que l'any passat a Catalunya més de 3.000 professionals de la sanitat pública van ser víctimes d'agressions en el seu lloc de treball.
Amb crits, amb insults, amb amenaces, a vegades sortir a la porta, esperar-te, amenaçant la teva família.
És violència, no? També l'agressivitat verbal i moltes vegades el preàmbul, a més a l'agressivitat física.
El Departament de Salut està impulsant un projecte de llei que blindi aquests professionals davant d'aquesta violència. La majoria de les víctimes són dones, 8 de cada 10, i la majoria dels agressors, homes.
Catalunya nit.
El nou líder suprem de l'Iran vol mantenir el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz. Mojtaba Khamenei ho ha dit en el primer missatge des de la seva elecció que ha llegit una presentadora de la televisió iraniana.
In etminan ro.
Us asseguro que no renunciarem a venjar-nos per la sang dels vostres màrtirs. La venjança que tenim en ment no es relaciona únicament amb el martiri del líder suprem de la revolució.
Una lectura de missatge que accentua el misteri al voltant de la seva figura, ja que no hi ha cap imatge d'ell. Israel ha intensificat els bombardejos al Líban amb atacs al centre i al sud de la capital, a Beirut.
Amb aquest escenari, el preu del petroli continua pujant i ha tornat a fregar els $100 al barril de Brent. Omplir el dipòsit pot ser fins a 20 euros més car que abans de l'esclat de la guerra i ja algunes aerolínies han anunciat l'increment de tarifes per l'augment del preu dels carburants. Avui, al llarg del programa, ens preguntarem, les reserves de petroli del Golf poden sortir per algun altre lloc que no sigui l'estret d'Hormuz? I un altre, també. Hi ha alternativa viable i a curt termini al petroli?
També us explicarem com queda finalment el projecte del Museu Thyssen a Barcelona, després de l'acord a què ha arribat el govern de Collboni amb Junts per Barcelona, que també compta amb el suport del Partit Popular per fer realitat el nou museu a l'Antic Comèdia de Barcelona.
I a partir de les 11 ens preguntarem per què tots els pronòstics diuen que Vox pot enfortir-se encara més aquest diumenge a les eleccions de Castella i Lleó. És feu històric del PP i laboratori del primer govern de coalició amb l'extrema dreta. En Dani Sainz de AHA ens en donarà algunes claus sobre el terreny.
Són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Fins a 11:15, quan començarà la prèvia del debat dels dos candidats a presidir el Barça. A partir d'aleshores i per 3Cat Info, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Israel ha llançat aquesta nit una nova onada de bombardejos contra l'Iran, així és com anem acabant aquest 13è dia de guerra, mentre el primer ministre, Benjamin Netanyahu, emplaça els iranians a aixecar-se contra les autoritats de la República Islàmica. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Ha parlat, per tant, Benjamin Netanyahu. Què més ha dit el primer ministre israelià en el seu discurs d'aquest vespre?
Doncs s'ha penjat la medalla d'haver acabat amb la vida d'Ali Khamenei, el pare del nou líder suprem iranià.
Vam eliminar el tirà Khamenei, així com moltes altres figures importants del règim terrorista. Vam eliminar el vell tirà i el nou tirà Mojtaba. El titella de la Guàrdia Revolucionària no pot mostrar la seva cara en públic.
Clar, parla del fill de Khamenei, també Khamenei, Mojtaba, que no s'ha deixat veure des de la seva arribada al poder diumenge passat, ni tan sols avui, quan ha difós el seu primer missatge, i segons Netanyahu seria perquè té la cara malmesa per algun atac o està malferit.
Bueno, això es va dir que de fet, la televisió iraniana va dir que estava ferit lleument i sembla que té una cama trencada i la cara doncs, també va patir ferides. Per tant, vés a saber si pot parlar bé o no pot parlar bé És que com que no hi ha imatges ni se sap exactament el què, doncs hi ha aquest suspens, hi ha aquests dubtes sobre si realment quin és l'estat de salut real i si realment està viu o no està viu. Tampoc hi ha una prova, allò que es diu una prova de vida, no?
Clar, perquè avui hi ha hagut un missatge, però no ha sortit ella en pantalla.
No, perquè la seva veu, és que no hem sentit ni la veu. Que a vegades dius, no surt la imatge, però envies un missatge sonor, no? Doncs no, ha estat la presentadora de la televisió estatal de l'Iran qui ha llegit aquest comunicat.
In etminanro.
Us asseguro que no renunciarem a venjar-nos per la sang dels vostres màrtirs. La venjança que tenim en ment no es relaciona únicament amb el martiri del líder suprem de la revolució.
Aquest era el missatge en què també s'ha dit que cal mantenir el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
Sí, tot i que les autoritats de Teheran asseguren que els vaixells que ho sol·licitin podran passar per l'estret sense perill, sempre que no estiguin vinculats als Estats Units o a Israel, que són els que han iniciat aquesta guerra. Des d'ahir, l'Iran ha atacat 6 vaixells mercants i patrulles de diverses nacionalitats i el portaveu dels Guardians de la Revolució ha amenaçat de destruir totes les instal·lacions petrolieres i gasístiques de l'Orient Mitjà, vull dir que poca broma.
I tant. Avui també, a més, tenim dades de desplaçaments interns, que és una de les conseqüències d'aquesta guerra.
Sí, segons l'ACNUR, el comissionat per als refugiats de l'ONU, més de 3 milions d'iranians, 3.200.000 persones, han marxat del lloc on viuen dins de l'Iran des del 28 de febrer, és a dir, en aquests 13 dies, per buscar refugi en llocs on no puguin caure bombes, a priori. Al Líban, 700.000 persones també s'han desplaçat internament dins el país, de manera que és un volum de població molt, molt important el que està provocant aquesta guerra. Avui mateix Israel ha intensificat els bombardejos al Líban per castigar zones que controla Hezbollah, especialment al centre de la capital del país.
I a tot això que ja ha dit avui, Donald Trump...
Doncs no sembla que li importi gaire que pugi el petroli, diu, perquè això beneficia, de fet, el mateix Estats Units, que són productors, recordem, de l'or daurat.
Gràcies, Ignasi.
Doncs, efectivament, és un preu del petroli que ha tornat a pujar avui després d'aquest missatge que sentíem de Khamenei, Rafael de Ribot. Bona nit.
Bona nit.
El barril de Brent s'ha enfilat per sobre dels $100.
Sí, i això significa una pujada del 10%, el mateix percentatge que s'ha enfilat el preu del barril Texas, el 10%, el $100, perdoneu. És el barril Brent, el de referència a Europa, el Texas, és el de referència als Estats Units, no en parlem tant habitualment, s'ha posat a 95, però avui que Donald Trump parla del preu del barril als Estats Units, doncs em sembla interessant posar-ho de referència, perquè Trump ha deixat entreveure que no li importa aquesta pujada, com a principal productor mundial se'n podria beneficiar, diu, però recordem que ahir va anunciar que alliberaria 172 milions de barrils de la reserva dels Estats Units, precisament per baixar el preu.
I tot plegat ja té conseqüències que notem cada dia a la butxaca nosaltres.
Sí, per exemple, quan ens acostem a la benzinera, bé ho saben els que ens estan escoltant, ja han hagut d'anar a fer benzina. Omplir el dipòsit pot ser fins a 20 euros més car de mitjana ara que abans de l'esclat de la guerra. Un litre de gasoil avui costa de mitjana 1,80 euros a Catalunya, 37 cèntims més que fa dues setmanes. La gasolina val 1,69 euros, que són 21 cèntims més. D'altra banda, les companyies aèries, Air France, KLM i algunes asiàtiques han anunciat l'increment de tarifes per l'augment dels preus dels carburants. Precisament, les companyies aèries, juntament amb els bancs, han estat els valors que més han baixat avui a la Borsa de Madrid. I l'IBEX 35, novament, ha tornat a liderar les pèrdues a Europa després d'haver reculat un 1,2%. Wall Street ha tancat fa una estona, perdent també, en aquest cas, un 1,5%.
Gràcies, Rafael.
El govern espanyol es compromet a donar ajudes fiscals als transportistes, als agricultors i ramaders, però no concreta quan les aprovarà. Avui les vicepresidentes i el ministre d'Economia s'han reunit amb sindicats i patronal per abordar quines mesures poden posar en marxa davant l'escalada de preus dels carburants que ara explicàvem. Per ara, Carlos Cuerpo descarta un descompte de la benzina amb caràcter general i algunes mesures socials, que és el que li reclama Suma. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
Bona nit. El govern espanyol esbossa, sense donar més detalls, quines seran les mesures per pal·liar l'augment de preus. Hi haurà ajudes per al carburant, tant per consumidors com pels sectors més afectats, transportistes, ramaders i agricultors. I el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja apunta que les ajudes tindran forma de rebaixa fiscal.
La situación actual tiene sus particularidades con respecto a la situación en el año 2022 y, por lo tanto, hay que ajustar las herramientas y los instrumentos. Y esto, por supuesto, que afecta, en este caso, a las medidas para contener la subida del precio de los combustibles, donde hay instrumentos fiscales.
Amb el descompte dels 20 cèntims per litre de combustible descartat va ser contraproduent l'últim cop que es va aprovar. El ministre diu que tampoc contemplen descomptar l'IVA dels aliments, però sí que aposta per un paquet social que rescati la prohibició de tallar l'aigua, la llum o el gas a famílies vulnerables. Quan s'aprovaran les primeres mesures?
No les puedo adelantar el día concreto en el que se aprobará este Real Decreto Ley. Lo que sí es cierto es que ahora mismo la prioridad está en acelerar estos trabajos para cerrar el texto lo antes posible, incorporando todas estas aportaciones.
La Moncloa no confirma que s'aprovi res dimarts que ve el Consell de Ministres. Sumar pressiona perquè així sigui, però abans es vol tenir lligat amb patronals i sindicats i, sobretot, amb els grups al Congrés que ho hauran d'avalar.
Doncs bé, un altre sector que ja està notant els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà és el turístic. De moment han augmentat les reserves d'europeus a Catalunya, mentre que els catalans han frenat les seves de cara a les vacances a l'espera de veure com evoluciona tot plegat aquesta situació. Rosa Pujol.
L'Associació d'Agències de Viatges de Catalunya ha detectat també que ara tenen més feina per l'augment de peticions d'anul·lacions que no sempre és possible fer. Ho explica Frank Famades, que és director de l'agència Roda el Món.
Nosaltres no podem anul·lar aquests viatges perquè el destí opera perfectament i la por no la cobreix cap assegurança ni res. Llavors, aquest és el problema que ens estem trobant més, sobretot ara, amb Egipte, que aquest any estava, amb l'obertura del museu, estava molt, molt, molt sol·licitat.
I és que, davant la situació d'incertesa, els turistes que es plantejaven viatjar a l'Orient Mitjà opten per destins més segurs, segons explica en aquest cas Toni Rauric, que és director de l'Agència de Reserves per Internet i Booking.
Que s'han punxat entre un 70 i un 90 al Middle East segur, això és numèric i quantitatiu, i que estan pujant els preus respecte a l'any passat a Costa Braves. Si em parles de Catalunya com a destins, però tota Espanya s'està notant ja. Reserven a destins més segurs. Canàries, Costa Braves, és espectacular, Mallorca, s'està notant una pujada important.
Segons Rauric, el conflicte també beneficia el turisme al continent americà.
Doncs bé, precisament avui s'ha parlat de les perspectives del turisme aquest estiu en unes jornades organitzades per commemorar els 10 anys que fa que EasyJet va obrir una base a Barcelona i els 30 anys que fa que opera a l'Estat. Sentim la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, el director general d'EasyJet pel sud d'Europa, Javier Gándara, i també el director general del Consorci de Turisme de Barcelona, Mateu Hernández.
Nos hemos recuperado de crisis similares y el impacto que ha tenido, por ejemplo, crisis como la de la primavera árabe, es que en destinos percibidos como seguros y maduros, como es el caso de España, han salido beneficiados. Hemos tenido un cierto turismo prestado durante un tiempo, el tiempo que ha durado la crisis.
Es muy incierto, pero lo que sí es cierto que lo que es precio de combustible habrá que ver la duración que tenga y el tema de la demanda, pues en muchos casos podría, digamos, ser temporalmente pues algo positivo en el caso de nuestro país.
Esta incertidumbre que crea una guerra en Barcelona nos pilla en un momento histórico. La Sagrada Familia es un momento histórico, la Avenida del Papa es un momento histórico, que el 4 de julio, el 5 y 6, el Tour de Francia está en Barcelona, en Cataluña, y esto no solo aporta una excusa para venir, sino aporta seguridad.
I d'aquí uns instants, aquí al Catalunya Nit...
Amb crits, amb insults, amb amenaces, amb a vegades sortir a la porta, esperar-te, amenaçant la teva família...
Dades preocupants, l'any passat més de 3.000 professionals de la salut van patir una agressió a la feina. Una pausa i de seguida ho ampliem.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La Perla 29 s'instal·la al Teatre de Sarrià per presentar La nit de les tríbades, amb direcció d'Oriol Brogi.
Quatre actors reviuen el text més celebrat i polèmic de Per Olof Engvist, on una sala d'assaig es convertirà en un espai per canviar el món.
A partir del 6 de març al Teatre de Sarrià. Tres úniques setmanes.
Entrades a teatredesarrià.cat.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passen pràcticament 2 minuts d'un quart d'11, una dada que ens ha cridat molt l'atenció avui. L'any passat, 3.039 professionals sanitaris de la sanitat pública catalana van patir alguna agressió al seu lloc de treball. Ho indiquen dades del Departament de Salut fetes públiques durant unes jornades del Col·legi de Metges de Barcelona sobre tolerància zero davant la violència contra el personal mèdic. Cèlia Forment.
Segons l'Observatori per situacions de violència en l'àmbit sanitari, l'atenció primària concentra més del 60% de les agressions, seguida dels hospitals. La gran part de les agressions, 9 de cada 10, són verbals i les físiques representen un 10% dels casos. La majoria de víctimes són dones, 8 de cada 10, i més de la meitat tenen entre 25 i 45 anys. Jordi Vilana és director general de Professions Mèdiques del Departament de Salut.
A vegades quan a algú se li dona una mala notícia, no? Davant de la impotència, doncs la gent reacciona de forma que a vegades és poc esperada. És una empenta, és una garrapada, és una apretada, i a vegades hi ha una agressió física, doncs, una bufetada, un cop, una patada, a vegades passa això, però estem en un 10%, tot i així és una barbaritat, o sigui, són moltíssimes.
Aquesta tarda hi ha hagut l'acte al Col·legi de Metges per la Violència Zero. Tu, Cèlia, hi has anat? Amb qui has pogut parlar?
Doncs amb algunes d'aquestes professionals sanitàries, metgesses, infermeres, psicòlogues, elles estaven entre el públic i ens han explicat experiències que han patit elles mateixes en pròpia pell.
Hi ha agressions físiques, hi ha agressions psicològiques. Les físiques poden semblar que són les que fan més mal, però no, les psicològiques, amb crits, amb insults, amb amenaces, amb a vegades sortir a la porta, esperar-te, amenaçant la teva família. Clar, això realment no ha de passar, no ha de passar.
Sí, amb freqüència, bàsicament perquè treballo a salut mental. És violència, no? També l'agressivitat verbal i moltes vegades el preàmbul, a més a l'agressivitat física.
Després de l'obertura de l'acte, que ha anat a càrrec del Col·legi de Metges, hi ha hagut una taula rodona amb especialistes de salut laboral, representants dels Mossos d'Esquadra, i també hi havia fiscals. I una cosa que ens ha cridat l'atenció és que hi han assistit també força estudiants de medicina, que ens han explicat que volen informar-se bé dels drets que tindran com a professionals si es troben en situacions d'agressions.
Jo crec que és important conèixer com a estudiant com viuen els metges i l'experiència de metges, perquè al final el nostre dia a dia serà passar els dies a l'hospital, veure pacients i saber, no?, com afrontar aquestes situacions i les nostres eines i els nostres drets encara d'aquestes situacions que es poden viure d'agressions.
Les dades de salut que estem revisant avui també indiquen que en el 75% dels casos l'agressor és el pacient i en el 22% dels casos familiars o acompanyants. Quin és el perfil genèric d'aquest agressor?
Doncs majoritàriament són homes i 2 de cada 10 són reincidents. Davant de tota aquesta situació, el departament treballa ara en una nova llei per protegir els professionals sanitaris que inclourà sancions per aquestes agressions. Elvira Bisba és la presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona.
Estem reclamant des del Col·legi de Metges de fa un temps una legislació que sancioni aquestes conductes, que siguin sancions dissuasòries i que siguin d'aplicació tant en l'àmbit públic com privat.
La normativa podria aprovar-se en els pròxims mesos.
Gràcies, Cèlia.
Bona nit.
Les 10 i 20 minuts, 5 hores al dia. Aquest és el temps que els joves d'entre 14 i 18 anys estan connectats cada dia a internet. Aquest temps inclou xarxes socials, mirar una sèrie en una plataforma o bé buscar informació per treballar sobre algun tema. Són dades de l'enquesta sobre addiccions Estudes que fa el Departament de Salut, en què també es constata una pujada sostinguda del nombre d'adolescents que participen en jocs d'apostes. Oriol Pujador, bona nit.
Bona nit.
Aquesta enquesta també parla d'alcohol o drogues, de seguida ho explicarem, però comencem per internet i les xarxes socials. Per què és el que més preocupa, oi?
Doncs sí, perquè per primera vegada l'enquesta ha preguntat als joves quin ús fan de les xarxes socials en plataformes com, per exemple, Instagram o TikTok. I crida l'atenció les 6 hores al dia, 6, que hi dediquen el 40% de les noies, especialment les noies, durant el cap de setmana. De tots els encastats, el 16% de joves admet que fan un ús problemàtic o addictiu de les xarxes socials. La subdirectora d'Addiccions, Luisa Conejos, espera que la futura normativa que vol limitar l'edat en l'ús de les xarxes sigui d'ajuda.
El president ha expressat obertament la mesura de la prohibició de limitar l'ús de xarxes socials, per exemple, a menors de 16 anys, no? Lo qual nosaltres pues, celebrem i entenem que aquesta normativa també, evidentment, l'aplicarem en el nostre context i això pues, ajudarà amb aquesta educació d'un ús molt més contenidor i raonable.
Si ens fixem en els jocs d'apostes presencials, un 17% dels joves admeten haver jugat l'últim any i un 12% diuen que ho fan en línia, tot i que, recordem-ho, parlem en molts casos de menors d'edat i, per tant, seria il·legal. En tots dos casos, la bretxa de gènere és molt pronunciada perquè són els nois els que més aposten.
Amb totes aquestes dades revelen que les conductes addictives estan augmentant, però què passa amb les drogues?
Sí, amb les drogues clàssiques, per dir-ho d'alguna manera, l'alcohol continua a ser la substància més consumida entre els alumnes de secundària. De fet, més de la meitat dels estudiants n'havia consumit l'últim mes, però la tendència aquí és, en canvi, a la baixa. Les borratxeres han assolit els nivells més baixos des de l'any 2000, és a dir, en 26 anys. Tot i això, la subdirectora d'Addiccions reconeix que encara no es fan prou inspeccions per regular la venda.
I el que hem vist durant alguns estudis que s'han fet els últims anys és que les inspeccions en aquesta matèria han estat molt, molt escasses, no? Hem de dir.
L'altre contacte amb les drogues del jovent és el tabac. Hi ha descens significatiu aquí també del consum, tant consum diari com esporàdic. Només un 3,5% fuma diàriament, en comparació amb el 15% que ho feia l'any 2006. Un 21% ha fumat tabac l'últim any i prop d'un 26% ho ha fet amb cigarretes electròniques. Per tant, aquests dispositius ja superen el tabac convencional.
El parc de Collserola estarà tancat fins que no hagin eliminat el mig miler de senglars que hi viuen.
Ja no s'hi podia entrar des del Vallès Occidental i el Baix Llobregat i des d'avui tampoc es pot fer pels accessos que toquen els barris alts de Barcelona. Albert Dalmau, conseller de la Presidència, al matí de Catalunya Ràdio.
S'han de matar senglars, però desacomplexadament, perquè avui és un problema per la salut animal i, per tant, el govern està mobilitzant tots els recursos, ja ho va fer, recordin que vam tenir fins i tot la UME en el primer moment. Ara estem tornant a mobilitzar una part d'aquests recursos.
Nou tall a la xarxa ferroviària que afectarà sobretot les mercaderies.
La nit de divendres a dissabte es tornarà a tancar el túnel de Rubí a l'R8 per unes obres que duraran 7 setmanes. Mentre duri aquest tall, les mercaderies podran entrar a Barcelona pel sud des de Lleida o per carretera des de la Llagosta. Les incidències que es mantenen a la xarxa de Rodalies han portat el govern a allargar la gratuïtat del servei, tal com ha anunciat la consellera Sílvia Paneque.
En aquests moments no tenim encara tots els eixos i específicament en l'àmbit de l'R3 queda algun eix per obrir també a l'R15. Com que no estem en disposició d'oferir aquest servei obert de manera sostinguda, allarguem la gratuïtat fins a finals de març.
La Generalitat aprovarà una oferta pública de gairebé 8.500 noves places d'empleats públics al llarg d'aquest mes.
Segons informa el Departament de la Presidència, els àmbits més nombrosos seran per al cos de Mossos d'Esquadra, el personal administratiu, l'Institut Català de la Salut i l'Agència Tributària de Catalunya. Més endavant s'hi afegiran les places del col·lectiu de docents després de l'acord anunciat dilluns. L'última convocatòria de la Generalitat va rebre 6.500 inscripcions per alguna de les 1.325 places convocades.
Tot i que les reserves d'aigua estan en el seu millor moment dels últims anys, no fa pas gaire parlàvem de sequera i restriccions. És aleshores quan es van començar a posar en el punt de mira les instal·lacions d'aigua que en molts casos perdien milers de litres d'aigua. Doncs bé, avui hi podem posar xifres. Un centenar de municipis de la demarcació de Barcelona han detectat 700 fuites d'aigua que, sumades, arribaven a fer perdre 3.000 milions de litres d'aigua. Oriol, això és molta aigua.
Tanta com la que consumeix tota la comarca del Berguedà o un municipi gran com Igualada. Durant dos anys, els tècnics de la Diputació de Barcelona han resseguit 2.000 quilòmetres de canonades de 102 municipis, bàsicament pobles petits amb xarxes envellides, i han trobat 700 fuites per on es perdien aquests 3.000 milions de litres. El projecte ha costat mig milió d'euros, però, com remarca el diputat d'Infraestructures Marc Castells, l'estalvi per als ajuntaments, un cop reparades les canonades, és molt més important.
A nosaltres, la inversió en tots aquests tècnics que han estat a les nits escoltant les fugues i descobrint on eren aquestes, ha costat una inversió de 495.000 euros. Però l'estalvi econòmic dels ajuntaments de l'aigua que perdien aquest any ha estat de 3 milions d'euros. Per cada euro invertit en recuperem 6.
Entre els municipis on s'han fet inspeccions i reparacions hi ha Rubió, a l'Anoia, on perdien un 70% de l'aigua que ara estalvien, o Arenys de Munt, al Maresme, on estalvien un 37%. Les reparacions s'han fet amb fons propis dels ajuntaments i amb ajuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Tres minuts i arribarem a 11:15. El projecte del Museu Thyssen a Barcelona ja té llum verda després de l'acord a què ha arribat el govern de Collboni amb Junts per Barcelona, que també compta amb el suport del Partit Popular per fer realitat el nou museu a l'antic Comèdia de Barcelona. Ens ho explica la Marta Vives.
Els principals punts de l'acord són la protecció patrimonial que permet restaurar la façana del Palau Mercet amb els seus elements originals, la modificació del volum de la coberta projectada i la reducció a 1.700 metres quadrats de l'espai destinat a les botigues. A més, es comprometen que el restaurant que hi haurà dins del museu no tingui entrada des del carrer. Xavier Mercè, regidor de Cultura, i Jordi Martí, president de Junts per Barcelona, han reivindicat l'objectiu cultural d'aquest projecte.
Justament perquè ens sembla que la implementació del projecte cal reforçar molt l'activitat cultural, hem arribat a un acord que ha acceptat tothom de que aquesta percentatge redueix un 16%. Per tant, el que fem és optimitzar justament el procés, diguem, d'activitat cultural de l'Espai Mercè.
Tindrem els màxims de garanties per tirar endavant un projecte que creiem que enriqueix l'oferta cultural de qualitat de la ciutat. Col·laboració públic-privat, tot i que la inversió és 100% privada i, per tant, a risc dels privats, però és evident que Barcelona no pot deixar passar aquest tipus d'oportunitats.
Tant Esquerra com els comuns mantenen la seva oposició al projecte. De fet, la regidora d'Esquerra, Eva Baró, ha lamentat que l'espai destinat a l'ús comercial segueixi sent elevat, malgrat la rebaixa, i ha lamentat que no hi hagi cap pla per descongestionar el turisme. El projecte del Museu Thyssen superarà el tràmit de la Comissió d'Urbanisme dimarts, s'aprovarà provisionalment en el plenari del 27 de març i buscarà l'aprovació definitiva de la Generalitat a partir del mes d'abril.
Doncs a partir d'ara, d'aquí a res, a un minut, comença l'antena de Catalunya Ràdio, la prèvia del debat electoral dels candidats a la presidència del Barça, que ja s'estan preparant.
Sí, el Catalunya Nit continua fins la mitjanit, com sempre, això sí, a la sintonia de 3CAT Info.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.